L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Tere Giner.
Roses i informació és el que us proposem els propers 30 minuts amb les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Som a divendres, dia 23 d'abril, i aquí comença el nostre temps de notícies. Benvinguts. La coordinadora nacional per la consulta sobre la independència cridava ahir dijous a participar en les consultes d'aquest proper diumenge per demostrar que el poble català passa del Tribunal Constitucional i aposta pel dret a l'autodeterminació. A les Terres de l'Ebre, aquest cap de setmana, són dos municipis els que celebren aquesta consulta: Ulldecona i Alcanar. Des del municipi canareu, Domènec Ramal ens en parla en la següent crònica.
Què tal, Tere? Bona tarda. Efectivament, diumenge que ve, 25 d'abril, es celebrarà una nova onada de consultes independentistes a diferents indrets de Catalunya. Més d'un 1.300.000 persones estan cridades a votar en aquesta consulta popular que les diferents coordinadores han anat organitzant al llarg i ample del territori català. Concretament, en el cas del nostre municipi, Alcanar, que junt amb Ulldecona seran les dues poblacions de les Terres de l'Ebre que estan cridades a participar en aquesta consulta, unes 15.000 persones tindran el dret al vot, 15.000 persones que estan cridades a votar sí, no o en blanc a la pregunta sobre la independència de Catalunya. Després de l'experiència de Xerta, que va ser la primera població de les Terres de l'Ebre en efectuar aquesta consulta el passat mes de febrer, i on es va arribar a un volum de participació del 45%, les esperances tant des de la coordinadora Alcanar Decidix a Alcanar com des d'Ulldecona són d'arribar com a mínim a igualar aquesta xifra que van aconseguir al Baix Ebre, que van aconseguir a Xerta. Per aconseguir-ho i per dinamitzar tota aquesta jornada de diumenge, aquí a Alcanar, la coordinadora Alcanar Decidix ha organitzat tot un seguit d'activitats que començaran ja aquesta mateixa nit amb una festa musical al Centre Cívic a partir de les 12 de la nit, amb l'actuació de diferents disc jockeys, una festa que té l'objectiu de recollir vots també de manera anticipada entre el públic més jove. Passant ja a diumenge, hi ha programades diferents activitats com una xocolatada popular a la plaça del Centre Cívic a partir de les 9:30 del matí, una paella popular a les 2 del migdia al Centre Cívic i al preu de 2 euros amb els tiquets de compra anticipats, i una botifarrada popular que es farà a les 7 de la tarda també a la mateixa plaça del Centre Cívic. Aquestes seran les tres activitats de caràcter gastronòmic, però a banda d'aquestes hi haurà també actuacions musicals, com les de la xaranga per davant i per detrás, que anirà fent una ruta per les diferents meses electorals al llarg de tot el dia. També a les cases d'Alcanar, en la taula electoral, hi haurà l'actuació de la xaranga No se'n salva cap. Més coses: una jota a la plaça, més rondalla. Al davant de les taules electorals que hi haurà a la biblioteca, es faran diumenge a les 11:30 del matí. Un ball de vermut amb la banda municipal de música a la plaça del Centre Cívic a les 12:30 del migdia. També a la tarda, havent dinat, hi haurà l'actuació de Riu en So a la plaça del Centre Cívic, i posteriorment hi haurà també un parc infantil al llarg de tota la jornada al mateix Centre Cívic. A les cases es faran també tirades de bitlles al matí i a la tarda al davant la llar de jubilats. Pel que fa al Canà, es podrà votar en horari normal, com els col·legis electorals, des de les 9 del matí i fins a les 8 de la tarda, a les diferents taules electorals que s'instal·laran al conjunt del nostre municipi. I per últim, hem de dir també que el toc internacional en aquestes votacions de diumenge el donen els observadors internacionals que participaran a les consultes d'Alcanà i d'Ulldecona. Seran concretament un observador de Sardenya, de Sardinya Nazione, que es diu Piero Argigiolas, i també Josu Breganya, que és regidor a la població navarresa d'Esterribar, regidor per la formació de Nafarroa Bai.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Les muscleres de les badies del Delta de l'Ebre seran obertes a l'explotació turística si finalment prospera una prova pilot que tindrà lloc durant aquest estiu I que ha de permetre avaluar la seva possible expansió a totes les explotacions de musclos I ostres de la zona. La Direcció General de Pesca aprovava la resolució per la qual autoritza la prova en dos muscleres de la badia del Fangai I dels Alfacs per determinar les necessitats del projecte I els punts a millorar. Els aqüicultors preveuen organitzar visites a les muscleres, informar sobre tot el procés de producció I oferir degustacions del producte en la mateixa explotació, amb l'objectiu de dinamitzar l'economia I el turisme del Delta. La prova pilot, de fet, ja s'ha iniciat en una de les muscleres autoritzades de la Badia dels Alfacs I en 15 dies començarà també a la del Fangà. El president de FEPROMODEL, Josep Ramon Castell, subratlla l'interès dels aqüicultors en el projecte tot destacant que permetrà generar riquesa a la zona venent el producte, l'entorn I la marca turística.
Aquest és un projecte que nosaltres considerem totalment compatible en la nostra activitat, que és produir musclo I ostra. És un projecte innovador, jo crec que és un projecte de futur, sobretot per al tema turístic. Nosaltres avui en dia ens basem al Delta bàsicament en el monocultiu de l'arròs I ara en l'activitat de l'aquicultura I del turisme I crec que és el moment de tirar endavant este projecte per apoyar el que bé han dit els dos directors com és la marca Terres de l'Ebre per de cara a Catalunya ser una zona com som, que som la zona més productora o quasi el 95% de la producció de marís a Catalunya. Llavors, els productors estan molt il·lusionats, tenen moltes esperances que aquest projecte tiri endavant I a partir d'aquí creiem I considerem bàsicament que això serà una de les coses que pot crear ocupació al Delta, crear riquesa I donar-nos a conèixer a nivell de Catalunya.
La comissió estarà presidida pel director dels serveis territorials del Departament d'Agricultura, Alimentació I Acció Rural a les Terres de l'Ebre, Antoni Espanya, I integrada per diferents departaments de la Generalitat, Consell Comarcal, Ajuntaments, FEPROMODEL I la Cambra de Comerç. Actualment, al Delta de l'Ebre, hi ha 164 muscleres en producció, 74 a la badia del Fangà, dedicades en un 60% a la producció d'ostres, però també als musclos, I 90 a la dels alfacs, destinades a la producció de musclos en prop d'un 90% dels casos, segons detallava el mateix Castells. Avui al nostre temps de notícies tornem un altre cop a reviure l'incendi d'Horta de Sant Joan perquè l'advocat d'algunes de les famílies dels 5 bombers morts en l'incendi d'Horta a l'estiu passat, Pau Simarro, presentava ahir dijous un escrit demanant noves diligències d'investigació per tal d'aclarir la desaparició d'alguns documents. Concretament, Simarro sospita que s'han perdut accidentalment o eliminat voluntàriament. Algunes de les transcripcions de les comunicacions mantingudes per ràdio entre els efectius dels bombers durant la tragèdia el passat 21 de juliol del 2009. L'escoltem.
Tenim sospites, nosaltres entenem que fundades, de que hagin desaparegut arxius. Perquè resulta que quan venen aquí alguns testimonis I comencen a dir, mira, Guaiti, és que a mi me sorprèn que a les transcripcions doncs, no hi hagin doncs, unes coses que jo vaig manifestar, no s'hagi dit, no consti el que jo vaig dir, perquè recordo perfectament que vaig dir això I considero que això que vaig dir era de vital importància, I aleshores, clar, això a nosaltres ens ha fet sospitar, creiem que amb raonabilitat, de que realment hagin pogut desaparèixer, podríem dir que a la millor sobtada o involuntàriament, o pot ser deliberadament, això és justament el que volem investigar.
Simarro també demana a través de l'escrit presentat pel seu procurador que la Direcció General de Prevenció I Extinció d'Incendis faciliti la còpia de seguretat de tots els documents, arxius informàtics, comunicacions, així com qualsevol informació registrada en relació al tràgic dia de tots els parcs I centres de control o seguiment del cos de bombers. També es demana que els serveis tècnics I d'informàtica del Departament d'Interior elaborin I envien al jutjat de Gandesa un informe detallat sobre les operacions de manteniment I substitució total o parcial dels equips informàtics de comunicació o el registre de les dades que s'haguessin pogut fer servir en la gestió de l'incendi d'Horta. Es concreta també que s'indiqui si és possible que s'hagin pogut perdre dades o arxius amb registres de l'incendi I en aquest cas s'ofereixi una explicació.
Soc Francesc Mauri, faig previsions del temps i us animo a participar a la carrera del dia 25 a favor del Parkinson.
Participa-hi a les Terres de l'Ebre, a Tortosa, al Parc Teodoro González i a partir de les 10 del matí, el dia 25 d'abril. T'esperem.
Diada de Sant Jordi amb Joan Rovira. El dia 23 d'abril del 2010, al Casal de Joves de l'Aldea. I a les 10 de la nit, l'Aldea us presenta el concert més esperant de Joan Rovira, cantant acústic. No us ho pergueu, el dia 23 d'abril celebrem el dia de Sant Jordi amb el concert de Joan Rovira, al Casal de Joves de l'Aldea, a les 10 de la nit. Amb la col·laboració de Casal de Joves de l'Aldea, Associació de Joves de l'Aldea, Antena Aldea, Ajuntament de l'Aldea i la Regidoria de Cultura, Festes i Ciutadania.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Encetem avui la plana cultural i no podem deixar de fer-ho sense parlar de llibres. El falsari de Toni Orensans, Mancs de fang de Francesc Aliern, Les bruixes d'Arnes de David Martí, Messier Vinoix i d'altres relats, Terres de l'Ebre, Vida i colors de Vicent Pellicer, La pastora del Monte Almito de José Calvo, Plantes dels ports del grup de recerca científica Terres de l'Ebre, Esmorzars de l'Ebre d'Ignasi Revés. Són algunes de les novetats literàries per aquest Sant Jordi que omplen avui les parades del molts llibreters de les nostres terres per tal de difondre els escriptors i la cultura ebrenca, escriptors que majoritàriament se concentraran a les llibreries de la capital del Baix Ebre i del Montsià per signar els seus exemplars. Alguns d'ells explicaven a les Emute les seves històries, que en el cas de la Xertolina, Francesc Aliern, una de les més llegides de les nostres terres, amb les mans de fang, explica la història d'una gran amistat, marcada sovint pels somnis incomplerts de les seves protagonistes, en la que la mateixa escriptora s'hi veu identificada.
No, però en esta m'ha evocat és una novel·la molt íntima. Crec que una de les protagonistes, la que li agradava escriure, allí em sento reflectida i em vaig abocar perquè era precisament la meva història. Pensa que a mi em van donar que vaig anar a veure que surt, que mos enviaven als albergues de la secció femenina i tal, i allí vaig guanyar una beca per anar a estudiar a la ciutat universitària a Madrid. I vaig arribar a casa tota contenta, que ja vaig estar 3 mesos. I quan a la mare li vaig donar la llista de tot el que havia d'aprendre a Madrid i els estudis eren gratuïts, no ho va poder assumir, no vaig poder anar.
Amb les bruixes d'Arnes, l'escriptor David Martí es situa a l'any 1533, al petit poble d'Arnes, enmig de la bellesa imponent dels boscos i les muntanyes de Tortosa i Beseit. Amb el riu Ebre al fons, la Maria, una jove forta i valenta, dona llum a la seva primera filla, la Lluna. Una història plena de màgia d'un escriptor novell que un dia va apostar per deixar la capital, la seva rutina diària, i dedicar-se en cos i ànima a un dels seus somnis, l'escriptura.
Bueno, perquè he descobert que des de la incertesa es pot crear, no? És a dir, tu es pot viure perfectament acompanyat d'un sentiment de no saber què passarà demà. I la qüestió és que així, dia a dia, vivint el present com si fos l'últim dia de la meva vida i amb una alegria perquè realment ho tenim tot al nostre abast, he descobert que estic construint el meu futur, no? Sí que és veritat, i et dono la raó, que l'entorn no acompanya gaire, perquè sempre hi ha algú que ja et recorda, i en el meu cas em recorda, que aquí se li acudeix deixar una feina ben pagada, ben reconeguda, per viure d'una cosa tan etèrea com és la literatura. Però és que a dia d'avui jo em sembla que no sabria.
Un dels llibres més documentats que s'ha escrit sobre la Tresot, Teresa Pla Meseguer, coneguda com La Pastora, és el que ens presenta el periodista José Calvo Segarra. Ell desfà falsos mites i aporta documentació sobre la història de La Pastora amb els maquis.
Sí, bueno, al meu llibre trobaràs que n'hi ha de l'ordre de 14 noms diferents en els que la gent coneixia La Pastora. De tota manera, el que més ressalta que són nom, la gent li està donant noms femenins i creuen que és una dona estranya que té un sexe complicat, no, però que no sabem ben bé el que és, però ho tenen per una dona. En realitat, Florencio Pla Meseguer, que és Teresa Pla Meseguer quan va néixer, és un home.
Són algunes de les moltes novetats de les històries que avui surten al carrer per a fer-nos gaudir d'aventures, de màgia, d'història, però sobretot que ens ajuden a introduir-nos en el món fascinant dels llibres i de la cultura ebrenca. I ara comencem amb aquest recorregut pels diferents municipis que estan realitzant diverses activitats culturals en motiu de la Diada de Sant Jordi. Una d'aquestes és Deltebre. Lluïsa Bertomeu.
El passat dissabte començaven els actes de commemoració de la festivitat de Sant Jordi a Deltebre. Un any més, les àrees de Cultura i Joventut han intentat configurar un ampli programa amb diferents disciplines artístiques. Sant Jordi continua avui a partir de les 5 de la tarda amb un taller de confecció de roses i punts de llibre per als més menuts a la sala d'actes de la biblioteca i tot seguit berenar. També avui es presentarà la segona col·lecció d'entrevistes del Centre d'Estudis Tirant lo Rall, una entitat que va néixer el passat mes de juny amb l'objectiu de recuperar, preservar i documentar la memòria històrica i el patrimoni cultural i popular de Deltebre i el Delta de l'Ebre. Aquesta presentació serà avui a les 8 de la tarda a la sala d'actes de Rosaires del Delta de l'Ebre, tal i com explica el president de l'entitat, Francesc Ventura.
Tenim a tots els participants invitats personalment. A part, l'Ajuntament també ha fet, i ara vosaltres, la emissora, feu unes crides perquè la gent pugui vindre. És un acte lliure, un acte obert a tothom. Tothom pot anar a veure-ho. Dins el mundillo que ens vam anar entrevistant vam trobar un grupet de música que farà un petit espectacle, un petit recital. I nosaltres continuarem en la línia de l'any passat ficant unes fotos, fent un documentalet de totes les persones que hem anat entrevistant perquè es vegi una mica un resum del treball que hem anat fent. I a part, l'acte en si, que és el d'entregar a cada entrevistat, entregar-li la seva entrevista en format de DVD per si se la vol a casa veure-la, si la vol guardar-se-la, inclús si la vol deixar com a, als seus hereus com a testimoni o com a memòria.
Demà dissabte 24 d'abril a les 11:30 del matí a la biblioteca espectacle infantil Clowning a càrrec de Ruscos Patruscos i a les 11 de la nit concert Joan Rovira acústic al bar Lo Sindicat.
Atapeït cap de setmana també al municipi de Santa Bàrbara, en motiu del dia de Sant Jordi, però també de les jornades culturals. Josep Roig, La Plana Ràdio.
Dintre de les activitats de les jornades culturals que celebra el nostre municipi, a part de la tradicional venda de roses que començava a les 10 del matí a la plaça City Seat, organitzada per Mans Unides, avui hi ha una especial incidència en la vessant literària coincidint amb aquesta jornada de Sant Jordi com a tants altres municipis catalans. D'una banda, amb el lliurament dels premis literaris que organitza l'IES Les Planes de Santa Bàrbara i el CEIP Jaume Balmes del municipi. El primer, l'Institut, acull a la sala polivalent del centre el lliurament del 12è concurs literari IES Les Planes i el segon lliura els guardons als alumnes que han participat a la 19a edició del Premi Literari Rogel i Fornós. Aquesta nit a les 8 també es farà la presentació del llibre La Pastora del Monte al Mito, a càrrec del seu autor José Calvo Segarra. L'acte es durà a terme al Centre Cultural del Poble. Abans, a les 5 de la tarda, l'Associació Aragonesa Planera organitza també una activitat per als més menuts, concretament una pintada de la figura de Sant Jordi. Finalment, i encara que no figura al programa d'activitats, La Plana Ràdio també s'ha sumat a aquesta jornada literària organitzant, amb la participació dels alumnes de quart d'ESO, una marató poemària en la que, al decurs de tot el matí, de les 9 fins a les 13, les noies i els nois de l'Institut llegeixen un total de 19 poemes de diversos autors, tant en català com en castellà. La iniciativa d'aquesta activitat va ser de Núria López, que és la professora de català del centre, qui ho va proposar a l'emissora per tal de fer partíceps a la resta del poble del treball de recitat de poemes que havien fet els alumnes, aprofitant que enguany és l'any Joan Maragall i Miguel Hernández. Escoltem López.
Bé, a classe havíem treballat la recitació de poemes i llavors vam pensar que era interessant fer partíceps a tota la gent del treball que havíem estat fent. I coincidint amb que és l'any Joan Maragall i Miguel Hernández, i havíem recitat alguns dels poemes d'aquests autors, vam decidir doncs, recitar-ho aquí a la ràdio.
Les activitats culturals seguiran demà pel matí a Santa Bàrbara amb tallers infantils a l'escola Jaume Balmes organitzats per l'APA del centre i una conferència sobre el paper de la dona en les diferents etapes del cicle vital que pronunciarà la doctora en psicologia Maria José Cid i que organitza l'Associació de Dones Planeres. El diumenge pel matí es farà la inauguració oficial de les noves instal·lacions esportives municipals a càrrec del president de la Diputació, Josep Poblet, i a la tarda l'Associació de Jubilats celebra la seva Diada Social de Sant Jordi acabant les activitats del cap de setmana a les 7 de la tarda amb el Festival de Playback organitzat per Mans Unides amb la col·laboració de nens, joves i entitats del municipi.
Gràcies, Josep. A Amposta, la celebració de la Diada de Sant Jordi es realitza a la zona del Castell i obre les portes a un cap de setmana d'intensa activitat musical i solidària. Manel Ramon, Amposta Ràdio.
Doncs sí, efectivament, avui des d'Amposta hem de parlar d'aquesta festa de Sant Jordi. També una festa de Sant Jordi que ha començat molt de matí amb parades de vendes de llibres, roses, llibreters i floristes al castell d'Amposta, que des de les 11 ha obert les seves portes al recinte on hi ha moltes parades de diferents associacions de la ciutat i, com dèiem, de llibreters i també de floristes. Durant tot el dia hi haurà un seguit d'activitats com, per exemple, doncs, tallers per escolars de manualitats o per la tarda ja ball de bastons, concert de la banda de l'Escola de Música de la Unió Filarmònica o a la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó es farà un homenatge a Miguel Delibes a càrrec del grup de teatre Histriònics d'Amposta. La regidora de Cultura de l'Ajuntament d'Amposta, Mar Panisello, ens manifestava doncs, la importància i l'interès que ha despertat aquesta trobada a la zona del Castell d'Amposta avui dia de Sant Jordi.
Bé, de fet, com tu dius, que cada any està creixent aquesta festa i estem molt contents perquè aquest any ja ens ha tocat agafar una altra part del castell on no havíem ubicat a estar a carpes perquè no mos caben al lloc que sempre ho havíem fet. I aquest any hem agafat la part del fossat, la part de dalt, que és tot com un passadís, a l'entrada mateix a la biblioteca, abans de creuar el pontet en aquell que hi ha de fusta. Ens ha tocat agafar aquest espai perquè no ens caben més les carpes. És a dir, la gent ha sigut una demanda molt exagerada per a poder-se ficar allí. De fet, és un punt molt bo per a d'Amposta, on la gent ja està habituada que Sant Jordi ja fa cap allí, que hi ha molta activitat durant tot el matí i tota la tarda, perquè no tan sols són les parades, sinó que hi ha activitats complementàries. I com t'he dit, hem tingut que agafar un altre espai per a poder ubicar més carpes perquè ja no ens capen, ja no tenim més espai per a poder-les col·locar.
La dia de Sant Jordi és solament el tret de sortida d'un cap de setmana ple d'activitats, com per exemple destacar la conferència de demà dissabte sobre nous temps, nova consciència. També demà dissabte, concert de la banda de música de l'Associació Musical Ciutat de Benicarló dins de la temporada de concerts Amposta de banda a banda. Serà a les 8 a l'Auditori de la Lira i a les 10 a l'Auditori de la Unió Filarmònica, concert de Sant Jordi de la banda de música de la Unió Filarmònica d'Amposta i presentació de la seva pubilla. El diumenge, moltes activitats, entre elles la trobada de puntaires a les 10 del matí a la plaça Cecília Carballo o la paella popular de Mans Unides, que serà a la 1 al pavelló Firal. També diumenge hi haurà els matins cantant una trobada de corals a la Unió Filarmònica on participaran doncs, la coral Aquae, també la coral Santa Llúcia del Perelló, la preludi de Caro de Roquetes i la Palma d'Ebre d'aquesta localitat de la Ribera. Cal recordar també que aquest proper diumenge, dia 25, concert de primavera de la coral Aquae de la Unió Filarmònica serà a l'Auditori de la Societat a les 6 de la tarda. Com veuen, tot un seguit d'activitats culturals que s'enceden avui a Amposta amb la Diada de Sant Jordi.
Clourem el resum d'activitats de cap de setmana fent referència a les que ahir es van portar a terme a l'Ametlla de Mar. El Centre d'Interpretació de la Pesca va acollir per la tarda la presentació de la 11a edició de Com sona l'ESO, una trobada anual d'alumnes i professors de música de 41 instituts de secundària públics de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears. Olga Tomàs, La Cala Ràdio.
El Centre d'Interpretació de la Pesca de l'Ametlla de Mar va acollir ahir a la tarda la presentació de la 11a edició de Com sona l'ESO, trobada anual d'alumnes i professors de música de 41 instituts de secundària públics de Catalunya, País Valencià i les Illes Balears. Durant 4 dies, del 12 al 15 de maig, conviuran i treballaran a l'Ametlla de Mar aquests alumnes i professors amb un objectiu ambiciós, realitzar un gran concert, i és que en aquest projecte es reuniran més de 1.000 alumnes d'entre 12 i 17 anys i prop de 100 professors. Enguany, el tema transversal és la dona creadora, ens explica Vicent Bravo, un dels professors organitzadors del País Valencià.
La veritat és que sempre el que ha sigut l'organització l'hem portat entre homes. No mos en havíem donat compte. I clar, s'ha incorporat l'Esther, que és una companya de música, també és una mica especial també trobar músics que siguin dones, i sempre aquest ingredient havia sigut, no és que l'havíem despreciat ni molt menys, però sempre mos n'havia passat per dalt, i el que és l'Ester mos va recordar, és una bona temàtica, és una temàtica prou universal i prou necessària per a treballar-la amb els adolescents.
Per la seva part, el director de l'IES Mare de Déu de la Candelera, Xavier Sánchez, va explicar l'esforç i il·lusió que suposa i suposarà l'acolliment d'aquesta trobada.
Doncs bé, podríem dir que l'institut ho està visquent des de fa uns anys. Jo, quan vaig arribar a la direcció de l'institut, ja vaig començar el projecte amb l'alumnat i el professorat de música, i durant tots aquests anys ho hem viscut, hem participat, i la veritat és que és molt emocionant. Llavors, enguany, quan ens vam proposar d'organitzar-lo, doncs ho vam acollir amb molta emoció, amb molta il·lusió, i us puc dir que és el que estem fent. Tot l'institut, alumnes, professorat, l'AMPA, conjuntament amb l'Ajuntament, un treball agotador, però satisfactori, segur, al final, per tal que el projecte surti bé.
La regidora d'Educació, Mari Carmen Martí, va explicar que, tot i el gran esforç a nivell de recursos econòmics i humans que li suposa a l'Ajuntament, com sona l'ESO val la pena, i va cridar a la participació.
L'Ajuntament ha fet un gran esforç perquè en el nostre pressupost hem posat 25.000 euros perquè això se dugui a terme. Costarà molt més, però vull dir, el director de l'Institut i jo hem anat a veure i hem anat a trucar a totes les portes, a totes les direccions generals, de les Terres de l'Ebre i el que no és Terres de l'Ebre. Els que ens han acollit bé, per exemple, el Departament d'Educació, aportarà 6.000 euros. El Departament de Cultura de la Generalitat aportarà 1.000 euros. Fer aquest esforç no ens dol, però volem que el poble estigui al costat nostre.
I és que, segons Vicent Bravo, mai com sona l'ESO havia tingut tant de suport econòmic com enguany, on col·laboren l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, la Generalitat, la Caixa i, com cada any, els alumnes que venen camisetes i clauers de la trobada. Al concert final participaran el grup Soul Attack i els alumnes interpretaran el text La Resistència d'Imma Masó. Al llarg d'aquests dies hi ha preparat un programa d'activitats relacionades amb la música i el lleure, on els organitzadors van destacar el ball de músiques tradicionals, que es titula Dóna'm la mà, on tots els participants gaudiran d'una experiència divertida i enriquidora. Els alumnes i professors s'allotjaran durant aquests dies al Camping Village Platja del municipi. La presentació va anar a càrrec dels organitzadors del projecte, de l'alcalde de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí, del director de l'IES Mare de Déu de la Candelera, Xavier Sánchez, i de l'inspector del Departament d'Educació de la Generalitat, Josep Esplugues. A l'acte també va assistir la regidora d'Educació i Cultura, Mari Carmen Martí.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
Acabem el nostre recorregut informatiu amb una bona notícia per al Jesús i Maria. L'equip celebra aquest cap de setmana l'ascens a Primera Territorial. De la manera que ho faran, ens ho explica a continuació Amado Cebolla, des de Ràdio Delta.
34 anys fa que la Unió Esportiva Jesús i Maria no juga a Primera Territorial i es pot anar preparant per visitar aquests camps tarragonins i de les Terres de l'Ebre. Això serà per la propera temporada. Ara, el diumenge, el Perelló visita l'UB, que estarà de festa i de celebració. Tota l'afició està convocada al partit. L'UB es convertirà en una bombonera perquè estarà a bullir i ple hasta la bandera. L'equip vol dedicar l'ascens amb victòria i després celebrar l'any històric amb una oferta frena a la Mare de Déu, amb tots els equips de la entitat, una pitada pel poble i un sopar. David Torres, tècnic de l'equip, campió, ens comenta com serà la festa.
Com començarà? Explica'm una mica com anirà aquesta celebració.
Pues bueno, el diumenge, a partir de les 5 de la tarda, que hi ha un partit de segona territorial entre el primer equip de Jesús Maria i el Centre Esports Perelló. Abans farem els actes de una mica de futbol base, ens faran el passillo al primer equip. I bueno, a partir d'aquí, després del partit, se farà una ofrena a la Verge d'Assumpció, sortiran les autoritats des del camp de l'Aube fins a l'església, i bueno, es farà una ofrena floral a la Verge i diversos actes i parlaments. Finalitzat aquest acte, pues, bueno, se farà una rua, tota la gent que vulgui participar, i també se sortirà des del camp de futbol pels principals carrers de la població. A part, també, el divendres a la nit, tothom qui vulgui estar convidat, també farem una petita festa al Pub Únic, i tothom qui vulgui vindre però bueno, sàpiga que se farà esta festa i tothom pot participar, és obert a tothom i bueno, és de celebració i celebrem tant lo que és l'ascens del primer equip com l'ascens també del juvenil a la primera divisió.
Per acabar, si el Jesús i Maria guanya el Perelló, continuaria fent història, ja que continua encara invicte en aquesta segona territorial.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Per part nostra, res més. Que acabin de passar un bon dia de Sant Jordi, que gaudeixin d'aquest cap de setmana i el proper dilluns ens tornem a trobar amb les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.